passen de les 11, com fem els dimarts, comencem parlant de salut i d'un tema que preocupa i que cada cop, malauradament, té més persones afectades, que és l'ansietat. Ho parlem amb una nova clínica, que fa un any i poc estan oberts a Badalona, és l'Espai Neurociència. Avui ens acompanya l'Amàlia Muñoz, que és psicòloga. Bon dia.
Bon dia.
D'aquest espai, que esteu al carrer Martí Pujol 301, dic bé?
Sí, exacte. Es diu Neuroespai, eh?
Neuroespai, diu Neurociència, perdó, Neuroespai, eh?
Sí.
A Martí Pujol 301 trobareu aquest nou centre que estan especialitzats, entre d'altres qüestions, amb l'ansietat. Un tema que, com deien, cada cop preocupa més gent perquè cada cop ho pateix més gent.
Exacte.
Per què això?
Sí, doncs hi ha diverses qüestions aquí, no? I una de les més importants, jo penso, que és el ritme de vida que portem, no? El tema de l'ansietat, bé, l'ansietat no és un mecanisme dolent, realment, no? Si pensem, està present a la vida de les persones com un mecanisme bastant adaptatiu, no? Ara, per exemple, estem en una sala amb la porta tancada.
Sí.
Si la porta s'obre i apareix un lleó, no?
Què passa? Ens crea una ansietat, no?
Això activa tots els mecanismes de l'ansietat, no? I això què fa? Doncs ens prepara per una fugida davant d'un perill, no? El que passa és que a la societat actual aquests perills no són trobar-se un lleó, no? Són altres coses que es transformen en unes situacions més complicades, que compliquen una miqueta més.
Clar, una cosa és tenir ansietat perquè veus un lleó i l'altra és tenir ansietat per perills que potser objectivament no són tals, no?
Per exemple, un centre comercial, un autobús, una aglomeració de gent, etc. Sí. Mm.
Cada cop hi ha més ansietat perquè cada cop anem més amb pressa, perquè cada cop tenim més por. Perquè cada cop es detecta més, que també podria ser.
També pot
perquè
ser.
Potser hi ha hagut ansietat sempre i és ara que en parlem més perquè es diagnostica més, no ho sé.
Exacte, sí, també pot ser. El que passa és que, sobretot, el que radica avui dia és el tema de les preocupacions, no? Avui dia ens preocupa tot molt. La salut, els diners, el treball, la família, tot és molt, molt, molt important, no? Aquesta societat és una societat molt exigent i, per tant, ens obliga una miqueta a respondre amb molt d'estrès, tota l'estona, no? Hem de ser els millors en tot, hem de fer tot bé. Llavors això fa que l'activació d'aquests mecanismes d'ansietat estigui molt més present que abans. Això sí.
El perfil de la persona que pateix aquesta ansietat és un perfil que té un denominador comú o és molt variat?
És molt variat i afecta totes les edats, jo diria des de l'adolescència fins a... Recentment he tingut un cas d'una senyora de 90 anys.
Amb ansietat?
Amb ansietat, sí, sí. No té un rang de... ni un rang d'edat ni un perfil específic. Ens afecta a tots, de fet.
És la principal consulta que teniu a Neuroespai?
Doncs sí, jo diria que entre un 60-70% dels casos que ens arriben, com a mínim té una de les coses que més preocupa la persona és l'ansietat, que de fet està present en molts altres trastorns, no?
Un dels problemes és que l'ansietat, diguem-ne, que té uns símptomes diferents. I això a l'hora de diagnosticar-ho és, suposo, difícil. Ho dic perquè moltes persones potser van al metge de capçalera perquè tenen mal de cap, i potser és un mal de cap que és nerviós, tenen mal al pit i potser també és la respiració ansiosa, o gent que fins i tot desenvolupa problemes de panxa, no? I això fa que sigui, suposo, difícil establir també un protocol unitari per resoldre tots els casos, perquè cadascú pateix l'ansietat d'una manera molt diferent.
Exacte, sí. I normalment quan arriba la consulta del psicòleg, el que...
Si és que arriba, sí. No, ho dic perquè vosaltres, evidentment, sou una clínica privada i,
sí,
i la gent hi pot anar pagant, no? Diguem-ne, però sí, per la seguretat social, si t'esperes que et derivin al psicòleg per qüestions d'ansietat o del que sigui, és molt difícil, no?
Sí, és més complicat. Sí, normalment s'atenen casos més
urgents,
complicats,
no?
Més urgents, sí, més urgents. Llavors, quan ens arriba a nosaltres, si ens arriba, no? La persona segurament ha passat moltes vegades per una atenció primària o fins i tot per urgències, ha anat moltes vegades perquè, sobretot, el tema és dificultat per respirar. No puc respirar, no em trobo bé, em marejo, fins i tot hi ha síncopes o persones que es desmaien a la feina o a qualsevol altre lloc, no?
I això genera una preocupació, el fet de no trobar-se bé, el fet de que puguis pensar que tens una cosa com molt dolenta, no? I com el cos és així, el fet de que et preocupis fa que l'ansietat augmenti més.
Sí.
A vegades, oi?
Aquest pensament, aquesta preocupació és el que de fet reforça aquesta activació fisiològica, no? Si quan ens passa la primera vegada sabem que és ansietat i que no passa res, perquè realment l'ansietat no és dolenta, és un mecanisme d'alerta, doncs aquesta ansietat seria molt més controlada. En canvi, si ens passa una vegada i estem, per exemple, en un centre comercial i comencem a tenir dificultat per respirar, allà comencem a activar tots els mecanismes d'alerta i un pensament que és: aquesta situació és perillosa. Això ens fa agafar por, i aquesta por que fa ens farà evitar aquelles situacions que siguin com a mínim semblants en aquella vegada que ens ha passat això, no? I aquesta evitació pot arribar a ser molt incapacitant per la persona.
Quan algú va al metge de capçalera i explica que té problemes d'ansietat, el més habitual és que t'acabin receptant, no?, algun tipus de pastilla, que sí que potser apaivaga una mica els símptomes, però el problema inicial, el problema d'arrel, que és un problema segurament de tipus psicològic, no es resol del tot. I fins que no s'arregli això que es provoca l'ansietat, diguem-ne que no se'ns passarà. I això potser fa que hi hagi gent que porti mesos o anys amb pastilles, però que si no afronta el problema de cara psicològicament no ho resol, no?
Exacte.
És a dir, les pastilles són un pegat, un parche, no?, que diguem en castellà, sí, ajuden, però no són la solució, no?
De fet, són importants quan la persona té molts problemes per desenvolupar el seu dia a dia, no? Si té molts problemes per dormir, molts problemes per menjar, perquè menja molt o no menja res, o si hi ha alguna cosa d'aquest tipus, llavors sí, és indicat la medicació, no? Però, clar, l'afrontament d'aquestes pors, d'aquesta ansietat, s'ha de treballar d'una altra manera. El fàrmac no arriba en aquest pensament més complex del cervell, no?
Tu m'entendies que la gent va a la consulta per ansietat, per qüestions de salut, de família, de feina, però en general, què és el que provoca ansietat? En general, a la gent que teniu, la majoria, per què tenen ansietat? Per qüestions laborals?
Realment és por que passi alguna cosa dolenta.
Por a perdre la feina, per exemple, que és un dels temes que segurament més preocupa la gent.
Sí, por a perdre la feina, por a perdre algun ésser estimat, por a que ens passi alguna cosa a nosaltres mateixos, la por a que passi alguna cosa. És aquesta por que reforça, que fa que s'activi més l'ansietat i que fa que s'evitin certes situacions o que s'hagi de comprovar obsessivament que tot està bé, d'alguna manera.
De quina manera combatre aquesta ansietat?
Doncs, bueno, l'abordatge es fa des dels psicofàrmacs. Normalment sempre tenim aquesta variable activada perquè la persona ha passat per seguretat social. Després hi ha un tema de treball més cognitiu, més conductual, això es fa a psicologia, i també s'ha de fer un tema d'acceptació i d'afrontament, no? Tot això són les teràpies de primera, segona i tercera generació, no?, que s'han combinat ara i que fan que l'abordatge de l'ansietat sigui molt més efectiu que fa uns anys, no? I d'altra banda, també hi ha un factor molt important, que és l'estil de vida de la persona, no? Perquè si estem fent un bon treball a nivell psicològic, prenem la medicació, però després no fem esport, mengem de qualsevol manera, sortim els caps de setmana i prenem tòxics, alcohol, etc., doncs clar, això també activa i reacciona d'alguna manera als mecanismes d'ansietat, no? Llavors al final el que s'intenta aconseguir és un balanç entre aquestes tres.
Suposo que l'ansietat té diferents nivells, que hi ha casos més greus, com deies abans, de gent que potser queda incapacitada per anar a un centre comercial, a vegades fins i tot per agafar el cotxe, que no pot sortir del llit perquè hi entren moltes pors i moltes angoixes. Hi haurà casos inicials, és a dir, que té una ansietat doncs més o menys normal, no? En aquests casos que són normals, què es pot fer per intentar que no vagi a més?
En quin sentit?
Què podem aconsellar, per exemple? Alguna cosa que potser fem i que podríem deixar de fer per evitar tenir aquesta ansietat?
Per exemple,
gent que potser és molt ansiosa però beu o consumeix 3 o 4 cafès al dia. Doncs això potser és fàcil de solucionar, no?
Uh-huh.
O sigui, hi ha petites coses que podem fer per intentar que aquesta ansietat vagi a més abans d'anar al psicòleg, dic, eh?
Sí, clar. Si nosaltres detectem que quan prenem cafè ens posem menys nerviosos, doncs hem d'evitar, i potser si ens agrada molt, en comptes de prendre'n 3, doncs en prenem un, O, per exemple, fer activitat física. Això va molt bé. De fet, està molt indicat tant per l'ansietat com la depressió, no? I sobretot no tenir por. La por és l'eix central de l'ansietat, no? Si tenim ansietat perquè portem un ritme de vida molt accelerat, perquè, com ja hem dit, la societat és hiperexigent, doncs hem d'assumir que la societat és hiperexigent, no? I hem de trobar els nostres límits. Si nosaltres volem abordar tot absolutament el que tenim a la nostra vida bé i ens exigim més, doncs aquesta ansietat començarà a ser molt més forta i molt menys controlable per nosaltres. Llavors, en aquest sentit, el bàsic és no tenir por a l'ansietat, perquè l'ansietat és un mecanisme d'alerta, ens està dient que passa alguna cosa, simplement.
És important també quedar amb gent, tenir una vida social, explicar-ho és bo als amics, això?
Bueno, el que ens passa normalment és que a vegades se'ns entenen i a vegades no. I aquests temes són una mica controvertits, no? Les persones que tenen molta ansietat el que fan és no explicar el que els hi passa perquè pensen que la gent no els entén i deixen de quedar amb els amics, que cosa que no és recomanable tampoc, no? L'activitat social sempre és molt indicada i és una cosa que ens fa sentir bé, no? El recolzament dels amics, de la família, tot això és molt positiu a la vida de tothom, no? No s'ha d'evitar. Però clar, hi ha aquesta part de vergonya, no? Com se suposa que tots hem d'estar bé i no hem de ser dèbils i hem de ser forts, etc, etc. Per tant, si jo quedo amb els amics i els explico que no em trobo bé, què pensaran de mi, no? I aquesta part més feble que es pot mostrar davant de la gent també es sol evitar.
Quins efectes físics provoca l'ansietat? Abans parlàvem de la dificultat per respirar, no? Quins altres provoca?
Doncs sudoracions, tremolors, taquicàrdies, mals de cap, tensió. Moltes vegades les persones que tenen ansietat acostumen a tenir mals d'esquena per tota la tensió a nivell muscular que es presenta quan hi ha aquesta activació més ansiosa, no? I tot això al final és un mecanisme que s'integra com una cosa normal, no? Pues, bueno, tinc una mica de dificultat per respirar, però ja se'm passarà, no? I és el que deies, no? Al final ho integrem com a normal i, bueno, ja passarà, no?
També és important, no?, tenir un pensament positiu, no? Perquè quan ens agafa l'atac d'ansietat, si hi pensem molt és quan ho accelerem, no? A vegades mantenir aquesta calma és el que ajuda, no?
Sí, és el pensament catastrofista, no? De tot el que passarà, tota aquesta anticipació que provoca aquesta por, no? Realment la por també és un mecanisme molt adaptatiu. La por ens allunya del perill, no? I és el que fa que evitem aquestes situacions o que aquests pensaments s'accelerin, no? Si jo tinc molta por a una situació, per exemple, en un centre comercial, i començo a pensar és que què em passarà, si passa alguna cosa tothom sortirà corrents, necessito saber on està la porta de salida, de la sortida d'emergència, etc, no? I totes aquests pensaments catastrofistes de totes les coses dolentes que poden passar ens frenen i ens eviten aquella situació, no? Però sobretot és mantenir la calma, saber que no passa res i més encara, no?, que per molta por que tinguem a una situació concreta, tenir molta por no ens evitarà que passi alguna cosa, no? I això també ho hem d'integrar com una cosa que és part de la vida, no? Que si volem evitar tots els perills de la vida ens quedem a casa.
En quin moment ens hem de preocupar si estem patint ansietat com perquè haguem d'anar a un especialista? En quin moment deixa de ser una situació de nervis puntual i comença a ser una cosa que ja necessita un tractament específic?
Això és bastant evident. Quan interfereix amb la vida normal, quan tu deixes de fer activitats de la teva vida per no enfrontar-te per l'ansietat. Per exemple, anar a la feina, quedar amb els amics, sortir a un lloc, no agafar el cotxe perquè tinc por, no agafar la moto perquè tinc por, tot això que interfereix en la vida normal de les persones és un indicatiu de que l'ansietat ens està sobrepassant i és quan hem de abordar aquest tema.
Quan triga a curar-se? Suposo que depèn molt de cada cas, eh?
Depèn molt i pensa que les persones quan decideixen anar al psicòleg normalment és quan ja l'ansietat porta anys d'evolució.
Perquè hi ha com una vergonya, no?, que deies tu.
Sí, i aquests mecanismes d'ansietat estan molt reforçats, molt reforçats. Llavors necessitem temps, no? Realment l'exposició a les situacions amb un pensament controlat és bastant fàcil, no? Però el que hi ha darrere, que és una cosa més d'esquema de funcionament psicològic, això triga una miqueta més a desfer-se, no? S'ha forjat durant anys i ara, de cop i volta, volem estar bé, volem que tot es solucioni i ja demà no tenir ansietat.
Clar. S'ha com de canviar la programació del cervell, no?
Sí.
I això és difícil.
Hem de fer registres nous davant de situacions que en un moment donat hem catalogat com a perilloses o li hem agafat molta por a aquella situació. Clar, això és un registre que s'ha anat reforçant amb el temps i més si hem deixat d'anar a aquests llocs i hem reforçat encara més aquesta por que passi alguna cosa, no? Uh-huh. Llavors el desfer, no? Desmembrar tot aquest entramat de pensaments negatius, no? Pues no és fàcil, però depèn molt de la persona, de les circumstàncies, de la persona també a nivell vital. Tot aquest abordatge és molt variat.
Clar, suposo que hi ha gent que té una ansietat que s'entengui justificada, en el sentit que està patint una situació personal complicada, i gent que potser està menys justificada, no? que la por aquesta és més irracional. Uh-huh. I suposo que això també condiciona el tractament, no? No és el mateix que algú tingui ansietat perquè no arriba a final de mes, perquè s'ha quedat sense feina, que és una por racional, no? o justificada, i aquella persona que potser té por a entrar en un centre comercial perquè ha desenvolupat una fòbia i no sap d'on li ve, no? Uh-huh. Vull dir que són casos molt diferents, no? Doncs Amàlia Muñoz, que la trobareu aquí en aquest espai, Neuroespai, a l'Avinguda Martí Pujol 301 de Badalona. Moltes gràcies.
Gràcies.
I esperem que la gent aconsegueixi viure sense ansietat.
Sí.
Gràcies.
Gràcies. Adéu, bon dia.